RAC+1 Podcast.
RAC+1 presenta...
La resposta de les noies és...
Si t'agrada la música i t'agrada jugar...
Bowie no és segur.
Són els 30 segons més llargs de la meva vida, aquest.
El Trivial Musical de RAC+1.
Molt bé! 3 punts!
Una competició espectacular que posarà a prova els vostres coneixements musicals amb Bedu de Batlle.
Tres dones i tres homes de RAC+1 afinen l'oïda en una batalla musical pensada perquè vosaltres també hi participeu.
Juga amb nosaltres al Trivial Musical.
Apunten a un paper i posen el micro sobre per tapar.
Escolta-la a l'app de RAC+1 i a RAC+1.cat.
RAC+1. Actualitzada, renovada, més fàcil.
RAC1.cat. Actualització constant perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1. RAC1 t'està oferint El món a RAC1 amb Jordi Basté en directe des de l'estació de tractament d'aigua potable del Ter, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Som els... Ara, amb el conseller Mascort, estàvem parlant de coses que, evidentment, sorprenen. Dius, costat de casa, molta gent té una benzinera que tens al servei de neteja d'aigua i dius, bueno, aquí deuen gastar molta aigua. I no.
Els trens d'autorentat que queden oberts són els que tenen les instal·lacions adaptades a la reutilització de tota l'aigua que gasten. Si no, ara haurien d'estar tancats.
Carai!
Per tant, reutilitzen, en principi, tota l'aigua que gasten. I per això els deixem seguir estant oberts, si no, seria una despesa d'aigua que, escolta'm, per rentar els cotxes és millor que sigui per l'aigua de boca.
Per tant, és un estalvi, deu ser enorme l'estalvi que deuen fer.
Sí, 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 pràcticament la reutilitzen tota.
Ostres.
És el mateix que, no sé, en els restaurants, que tenen els trens de rentat de les vaixelles, per entendre'ns, eh? Mm-hmm. Que cada 5, 6 anys, 7, les han de canviar. Els que estan posant ara, pràcticament no gasten aigua, pràcticament reutilitzen, no sé, em deien l'altre dia, entre el 80 i el 90% de l'aigua que gasten.
Sí.
Respecte a fa 5 anys, això és un avenç, perquè els restaurants gasten molta aigua en la neteja. Doncs si amb el tren de rentat estan estalviant un 70 o un 80% de l'aigua, és molta aigua. Vull dir que tots plegats ens hem posat al cap que allò que era un bé infinit i molt barat, que per tant no teníem en compte a l'hora d'estudiar on podem estalviar, els darrers anys tothom ha fet moltes inversions en estalvi d'energia elèctrica, perquè era molt cara, o en estalvi de gas, perquè era molt car. Ara, per primera vegada, crec jo per primera vegada, moltes activitats econòmiques estan fent inversions en el cicle de l'aigua. I això també formarà part d'aquesta cultura que dèiem abans de les cases, que ha arribat per quedar-se. I també és una molt bona notícia.
Pregunta a Ernest Folk.
Vostè té un discurs pedagògic sobre l'aigua, sobre com tots hem fet per estalviar tot l'esforç que està fent la societat. I de sobte, jo m'imagino vostè en aquest discurs a dins del govern i de sobte li diuen, conseller Mascort, això del Hard Rock no ho podem evitar. I perquè a més resulta que hi ha una conselleria, la d'Acció Climàtica, que diu que el Hard Rock gastarà mínim 1 milió de metres cúbics a l'any, cosa que vostè sap que en aquests moments això és una barbaritat. Llavors, com casa? És a dir, com li expliquem a la societat que el mateix govern que està dient que hem de, amb tot bon criteri, que hem d'estalviar aigua, que ho estem fent bé, etcètera, i de sobte diuen, mira, és que el Hard Rock no ho podem evitar, no va ser culpa nostra, però ho hem de tirar endavant. A vostè no el subleva veure que hi ha projectes d'aquests que es fan i que tenen aquest consum d'aigua? No el subleva, de veritat? És a dir, no es contradiu amb el que ens està dient vostè, això?
En aquest país hem decidit que les coses s'han de fer d'una determinada manera. Qualsevol projecte, industrial, recreatiu, urbanístic, qualsevol, s'ha de fer de determinada manera. Hi ha unes normes que s'han de complir. Podem un dia decidir canviar les normes, però hi ha unes normes que s'han de complir. Llavors, quan tu fas un desenvolupament urbanístic i vagi el que hi vagi a sobre, s'ha d'estudiar l'energia que necessita, l'aigua que consumirà, etc, etc. 1 milió de metres cúbics és un hectòmetre. La regió metropolitana de Barcelona en gasta 400. Per exemple, el conjunt de Catalunya aproximadament 1.000.
Un sol complex,
Aquest complex gastarà un hectòmetre cúbic. El que hem de veure és si aquesta aigua hi és o no hi és. Si no hi és, no es podrà fer.
Allà hi és.
Si hi és, es podrà fer. Llavors, anem a veure si hi és. El CAT té una concessió de l'Ebre de uns metres cúbics per segon cada dia. Avui està consumint la meitat. Per tant, té concessió de sobres. Hi ha aigua per fer aquest projecte? Sí. Això és diferent de si el model ens agrada o no. Això és diferent. És a dir, parlem de qüestions tècniques, el país s'ha dotat d'unes normes per fer els projectes, que, repeteixo, un dia les podem canviar, compleix o no compleix. Una altra cosa és si compartim el model. Són coses però diferents.
M'admetrà que és poc pedagògic, diguem.
Perdó?
M'admetrà que és poc pedagògic en el moment que es demana estalvi d'aigua, hi hagi aquest projecte sobre la taula amb aquest consum.
O sigui,
sí, m'ha de admetre que no el fa feliç.
Clar, en aquest moment de sequera a mi no em fa feliç. Clar, si nosaltres, per exemple, o sigui, nosaltres hem aplicat una moratòria a tots els projectes urbanístics, a totes les activitats industrials recreatives, que siguin intensives en consum d'aigua quan estàs en emergència. Aquella zona està en emergència? No. Per tant, tenim eines per dir no podeu fer-ho des del punt de vista de l'aigua? No. Perquè tenim unes lleis, ens hem dotat d'unes lleis que fem les coses d'una determinada manera. Repeteixo, el Parlament pot decidir canviar les lleis. O resulta que el Parlament, els dos principals grups estan a favor d'aquest projecte. Podrem canviar aquestes lleis? No. Doncs potser que interpel·lem els grups que permeten que passi això i no els grups que no ens agrada i no tenim la força suficient. El dia 12 de maig, igual, la societat, si està en contra d'aquest projecte, ens dona prou força com per poder dir... Nois, anem a canviar les lleis.
Mònica Hernández.
Conseller, vostè ha dit que ens havíem de felicitar com a societat perquè molts tenim la galleda a la dutxa, reaprofitem l'aigua de bullir la verdura, tot això, però no sé si aquesta felicitació es pot fer extensiva a l'administració, no a l'actual, sinó als anteriors governs. Ho dic perquè vam patir un episodi de sequera el 2007-2008. Recordo que aleshores ja es portava aigua des de Tarragona amb vaixells. Per tant, no entenc que en els darrers 15 anys... quan l'ACA llavors, el 2008, ja es va comprometre a fer unes inversions en infraestructures hídriques, no entenc com actualment, el 2024, no tenim un arsenal d'infraestructures de regeneració d'aigua, de reutilització d'aigua. Aquesta és la primera. I una segona molt ràpida, abans que el Bastem mati. Les piscines municipals. Aquest estiu, la Mònica ha dit, tindrem unes temperatures elevadíssimes, un estiu molt càlid. Vostè sap que hi ha municipis de l'interior on la piscina es converteix en el que vostè anomena refugi climàtic. Què passarà amb aquestes piscines? Podran reobrir o no?
Inversions dels darrers 15 anys. Jo només puc dir que hem invertit més diners en el cicle de l'aigua en els darrers 3 que en els darrers 15. Per exemple, aquí, en aquesta estació, hem fet més inversions nosaltres els darrers any i mig que en els darrers 25. Crec que està tot dit.
Següent.
Les piscines.
No, clar, és que llavors... Oh, és que vostè gestiona la sequera. Oh, esclar, però... cadascú és hereu del que han fet els d'abans. Jo no culpabilitzo ningú. La situació era la que era i jo sempre he dit que s'entén algunes de les coses que van passar. Jo no n'entenc d'altres. Però estem en la situació
quines?
Que estem.
Com quines?
Home, que hi hagués altres prioritats d'inversió que no pas la del cicle de l'aigua. Són prioritats. Tu, quan governes, tens uns diners i has d'establir unes prioritats. Si és prioritari fer unes inversions o unes altres, és el teu projecte polític. Llavors, segurament... nosaltres n'haguéssim fet, com estem fent ara, i ho estem demostrant, no ho diem, ho fem, més inversions en el cicle de l'aigua que no pas els que es van fer. Aquí, en aquesta planta, inaugurada el 66, si no recordo malament, hem licitat una obra de 135 milions d'euros, que començarà al setembre. A part dels 4 que hem invertit per poder potabilitzar millor l'aigua aquest mes d'agost passat, 4 milions és la inversió més gran els darrers 25 anys. 4. I ara n'hem licitat 135 més. Nosaltres sí que no deixarem de fer les inversions, encara que plogui, que aquesta és la cosa. És a dir, si plou, deixem de fer les inversions. No, perquè, com deia la Mònica i com ens avisa tothom, aquestes sequeres aniran venint, per tant, hem d'estar preparats.
Però de quins governs està parlant? Del de Quim Torra, Artur Mas, Carles Puigdemont? De quin... ho dic perquè li he fet una pregunta per concretar.
Sí, 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 ella ha dit des del 2008, des de l'última sequera...
Va, les piscines, conseller.
Estem negociant amb l'associació i la federació de municipis com en alguns territoris del nostre país tothom ho entendrà. Un poble de platja segurament no necessita una piscina com a refugi climàtic. Un poble que està al Solsonès o a la Catalunya Central, qualsevol lloc, o al mig de l'Empordà, a 40 graus
necessita una piscina.
A l'agost hem de tenir algun lloc,
sí,
del que anomenem refugi climàtic. Pot ser la biblioteca, que té aire condicionat, sí, pot ser-ho, però hem de mirar com ho podem fer perquè en aquests llocs les piscines facin de refugis climàtics. Llavors, el que direm El que estem plantejant amb ells és com trobem la solució perquè en aquests llocs pugueu obrir les piscines. Haurem de veure com compensem aquesta aigua.
I en quina aigua ha de ser?
Vale? Clar, és que hi ha molts llocs que les piscines municipals van amb aigua de xarxa. Llavors, hem de veure...
I podem... I, perdó, eh? Aigua de mar, per exemple?
Sí, però els sistemes de les piscines...
Si pot ser que se'n vagin a fer punyetes només posant l'aigua de mar.
S'han de canviar tots els sistemes, s'han de desconnectar de la xarxa de clavegram, perquè l'aigua de mar no pot anar a les depuradores, perquè llavors ens les fa malbé. Llavors, hem de buscar el sistema perquè les puguin omplir i compensar aquesta aigua d'alguna altra manera.
Conseller, municipis de costa, no piscina, perquè tenen la
platja... No, no generalitzem, perquè tampoc és el mateix un municipi amb una concentració d'habitants del municipi, jo què sé, Lloret té 40.000 habitants. Clar.
Hi haurà excepcions als municipis de costa.
Tot l'any, eh?
Vostè ha dit, els de costa hi haurà excepcions, en alguns llocs es podran obrir les piscines, els d'interior sí, perquè caldrà.
He dit que estem estudiant
estem
com
estudiant, fer. Molt bé. I en aquells municipis que estiguin a prop de la costa, que no siguin ben bé d'interior, miri, Penedès mateix, Vilafranca, que no té la platja al costat, vull dir, que té 15-20 quilòmetres. Aquí què passa?
Hem d'estudiar com ho fem per trobar solucions en aquests llocs on necessitem refugis climàtics. Llavors, jo ara no generalitzaré, perquè ho estem estudiant amb la federació i l'associació, i és que hi ha tanta casuística que hem de ser capaços de fer una flexibilització que s'adapti a tots els casos.
Veig que ha anat bé la convocatòria de les eleccions per gestionar tot això, però és clar, d'aquí a regir unes eleccions, vostè haurà de continuar treballant i fins que no es formi el nou govern, sigui amb vostè o no sigui amb vostè, tot això és un obstacle que al mig, les coses com són.
Nosaltres seguim com fins ara, eh?
Sí, d'acord, però d'aquí, quan estiguem encara en ple de sequera, que pot ser el maig o el juny, i pugui haver-hi un sí, nou govern, amb vostè o sense vostè, sí. Sigui amb Esquerra o sense Esquerra...
Haurà de seguir treballant.
Ja.
En la mateixa direcció.
Ja.
Clar, haurà de buscar solucions a tots els problemes que se li apareixin, com estem intentant fer nosaltres.
Jordi.
Aquesta dada de 3 anys seguits amb una situació d'aquesta fa pensar que realment això pot continuar o en el futur es pot incrementar. Hi ha elements, hem posat avui ja sobre la taula, de que ens apunten de que això pot seguir així d'una manera pràcticament estructural, no? I home, m'he agafat una mica el que ha dit l'Ernest, que cordialment ja estic en contra, però que estic a favor del debat sobre la gestió de l'aigua, però de tot el debat. I jo trobo faltar des de fa molts anys, des de fa dècades, que aquest elefant dins de l'habitació no es posi sobre la taula, perquè jo crec que evidentment hi ha unes actuacions que està fent ara la conselleria, el govern de la Generalitat, s'ha d'ajudar, perquè s'ha d'ajudar, tothom ha d'ajudar en aquest moment, i es va fer-ho així, però jo crec que no hi ha hagut històricament a Catalunya un model territorial, solidari, clar, de gestió de l'aigua. Jo recordo que hem parlat del trasbassament del Ron en un moment donat, aquest tema ja no se n'ha parlat més, el pla hidrològic nacional a nivell espanyol també va suposar una complicació, que si trasbassem el nord i el sud. Jo la del Hard Rock ho feia servir, o la meva anàlisi era de dir... Per això he dit, bueno, allà n'hi ha d'aigua. És a dir, jo crec que en aquest país s'han fet passes en molts àmbits polítics d'anar cap a un altre escenari institucional d'una manera important, i això està aquí, malgrat les discrepàncies, però no hem aconseguit un gran pacte sobre l'aigua en un país que té situacions territorials diferents i que la política a vegades ha erosionat. A les eleccions del 2003, en un moment donat, Convergència i Unió va tenir una gran erosió a Tarragona per la defensa d'un trasbassament, jo crec que era el 2003. Bé, això és l'elefant des de l'habitació, una mica acabar dient, bé, com a país ens hem de posar d'acord, evidentment, doncs fem desaladores, doncs optem per desaladores, hem de fer un mini trasbassament aquí, hem de tornar l'aigua del Ter cap al Ter, etc. Però hem de tenir una visió global, tenint en compte que també l'Ebre, que té les seves necessitats, hi ha tot el problema del Delta i la conservació del Delta, bé, la situació és diferent.
Però amb això...
No vull fer que sigui un problema nord-sud,
sí, sí, estic d'acord, Jordi, però amb això ningú pot dir que nosaltres no ens hem explicat clarament quin és el nostre model. És a dir, no estem d'acord amb el trasbassament. Perquè a l'Ebre, ara hi ha aigua. Sí, però l'any passat no n'hi havia, L'any passat els de l'arròs els hi van tallar l'aigua el 50% a mitja campanya. Els del Delta.
És veritat.
Per tant, com ho haguessin fet? Haguéssim anat a estirar aquella aigua? No. Hem de ser capaços de trobar solucions estructurals per cada una de les conques. I què hem d'aconseguir? Doncs que del Ter pràcticament no baixi res cap a Barcelona. L'aigua del Ter per la conca del Ter. No tenim les infraestructures fetes, no. Però tot i així estem fent baixar més aigua que mai. Perquè n'estem produint i perquè n'estem estalviant a la regió metropolitana. Doncs aquest és el camí. I quan tinguem les dessaladores fetes, l'aigua regenerada que parlaves abans... Quan el 18, regeneraven 10 hectòmetres cúbics al país. Ara ja hem arribat a 80. O sigui, hem activat més inversions per regenerar aigua en els últims 3 anys que en tota la història del país. I el nostre pla és que en els propers anys arribarem primer 140 i arribarem a reutilitzar, regenerar, el 70% de l'aigua de les depuradores del país. Pues aquest és el camí. Per què? Perquè cada conca tingui la seva aigua. I del Ter no en baixi. Què pot passar? Com ara... que al Ter no hi ha aigua. Llavors els pagesos no podran regar igualment, podran regar molt menys, però no se n'anirà cap a Barcelona. Es quedarà allà. I aquest és l'objectiu.
Ahir Alejandro Fernández va ser al Monarracó i va parlar del tema de l'aigua, de la sequera, i de... dura 50 segons i m'agradaria que ho pogués escoltar, perquè em va semblar interessant el que deia el líder del PP a Catalunya. Escolteu.
Un govern en ple segle XXI que és incapaç de garantir el subministrament d'aigua a qualsevol lloc de Catalunya, una estructura política fallida i que, per tant, hauria d'haver dimitit en el primer moment. Estaven avisats. L'any 2009 es va produir una sequera severa i es van planificar 8 dessaladores i un tipus de polítiques de reutilització d'aigua que només s'han aplicat en un 30%. I de les dessaladores, de les 8, només 2 estan en funcionament. Han tingut temps. I s'han dedicat a unes altres coses. 3. I sé que és una part polèmica, però jo comparteixo plenament el que traslladen els col·legis d'enginyers de Catalunya. I és que és necessari fer una interconnexió de xarxes. Per què? No per fer una extracció constant de l'aigua de l'Ebre. I això, evidentment, com qualsevol recurs, té un preu. I és evident que s'ha de compensar cada vegada que s'obri aquella aixeta a les Terres de l'Ebre. Amb inversions, amb el que sigui necessari. Però el que no té cap sentit és que aquest estiu arribin vaixells de València amb aigua com si estiguéssim a la dècada dels 70.
Què diu?
Doncs dic el que dic sempre, el model del PP el coneix tothom. El model del PP va generar en aquest país un trasbals important amb el seu pla hidrològic, i el model del PP té una rellevància pràcticament nul·la en aquest país. És a dir... si el model són els trasbassaments, d'on? De l'Ebre cap a on? A quina alçada de l'Ebre? Perquè el seu model ja sabem quin és, eh? Deixar el Delta sense aigua. Per tant, que ho preguntin a la gent que viu al Delta si el model del PP és aquest o no és aquest. Si els darrers anys s'han fet inversions o no, doncs podríem parlar del dèficit d'inversions de l'Estat espanyol al nostre país? I de per què hem de dedicar els diners a algunes coses que els haurien de pagar ells i no les paguen? O hauríem de parlar del dèficit fiscal d'aquest país? De per què ens maltracten d'aquesta manera? Que som els tercers que aportem i els catorzens que rebem? I això és culpa dels senyors del PP, eh? No és culpa de no sé qui. Per tant, venir a donar lliçons des de l'oposició és molt fàcil sempre.
Però per què descarten la connexió amb l'Ebre tal com demanen els col·legis d'enginyers?
Però si ho acabo d'explicar abans, ara hi ha aigua a l'Ebre, fa l'any passat no n'hi havia.
Llavors ho podrem arreglar d'alguna manera, això?
Clar, llavors nosaltres hem de fer les inversions necessàries per obtenir aquesta aigua sense el trasbassament, l'ampliació del Besòs, els pous estrella, tot això generarà la mateixa aigua que aquesta interconnexió que diuen que portarà 1.300, 1.500 litres per segon. És el que portarem nosaltres abans de final d'any.
Escolta, hem de marxar, però abans, avui llegim amb el Crònica Global que la Generalitat ha creat 209 places de funcionaris a la seva conselleria. Esclar, això es pot veure com una mesura electoralista o si estava prevista i quina serà la funció d'aquests treballadors, si és certa la notícia, comencem per aquí.
A l'administració les coses sempre són molt lentes.
Això és veritat.
Costen molt. Llavors, fer una ampliació de la plantilla de personal per una ampliació de serveis fa aproximadament 8 mesos que hi treballem. No? Però ara això s'ha vist provocat sobretot, perquè l'ampliació era més gran, eh? O sigui, aquests 209 són una part de l'ampliació de serveis que necessita el departament, no? Perquè cada vegada tenim més obligacions i controls per part de normes europees, estatals, etc. I amb la mateixa gent això cada vegada és més difícil de fer. Però ara, amb la sequera, hem provocat que dels 300 i escaig que necessitem, Aquests 209 són imprescindibles per la sequera. Això no són inspectors, eh? Això no són gent que va a controlar. Això són gent que es posarà a les oficines comarcals a acompanyar, sobretot pagesos i ramaders, en tota l'aplicació de la nova PAC. Per exemple, és que tot plegat sempre es fa molt complicat. En una setmana, Europa ha decidit que canvia la nova PAC, els nous controls, que els de menys de 10 hectàrees ja no passen els controls. Ahir el Ministeri va fer pública 43 noves 43 nous punts de, com ho diuen, de fer més fàcil la vida dels pagesos, eh? Però la major part d'aquests els haurem d'aplicar nosaltres, eh? Llavors, i molts d'ells relacionats amb la sequera. Per tant, tota aquesta gent va o als serveis centrals per poder gestionar, per exemple, hem fet ajuts per la sequera per als que no van poder regar l'any passat, eh? Els ajuts dels herbacis hem rebut 12.000 sol·licituds. Amb la mateixa gent que fa els ajuts normals hem de gestionar aquests 12.000 i hem de pagar molt ràpid perquè són del 23 i aquesta gent està esperant cobrar. Per tant, hem d'avaluar els 12.000 expedients i pagar-los. Necessitem més gent.
Clar. Són les 10:21 minuts. Acabem amb el conseller David Mascort, que avui ens ha acompanyat aquí al Món Arracú. No em digui ara allò que diuen tots, eh? Que és, bueno, estic a les ordres, el que et digui el meu president, i si tal, no sé què, no sé quantos.
Ja sap que jo sempre sóc molt sincer.
Ja ho sé. Ras i curt, per això li pregunto, abans li faig la... Ras i curt. Li agradaria tornar a repetir com a conseller de Medi Ambient?
Jo sempre he estat treballant per la gent. I per tant, a mi m'agrada treballar per la gent. Si haig de fer de conseller, faré de conseller. Si no, me'n tornaré a fer de professor.
Però li agradaria continuar sent conseller de Medi Ambient?
De Medi Ambient? No,
perdoni, això, com en diuen ara? Bé, esclar, aquesta és una altra... Aquesta és una acció climàtica...
Si torno a ser conseller,
sí?
Seré conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i a més, d'Acció Climàtica, aquesta vegada és la primera vegada que estan junts, eh? Veurem l'ordre que posem les coses. Però si ho torno a ser, seré d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, més Acció Climàtica, si estan junts. Espero que sí, perquè el model, crec que per primera vegada aquest país, aquests dos mons s'han entès. De fet, perdoni, un apunt. A les reivindicacions de la Revolta Pagesa, quan demanen canviar el nom, els hi preguntem explícitament. I les competències també? I van dir, no. Les competències de l'ACA, d'Acció Climàtica, que segueixin en aquest departament, perquè és la primera vegada que estem junts. I aquesta, per mi, és una gran notícia.
Encara que no vagi llistes, eh?
Jo no he anat mai a llistes, i sóc conseller.
Li ha dit alguna cosa al president amb això, per totes maneres, o d'aquest tema?
El president sempre parla amb tots nosaltres.
I què li va dir a vostè?
No, és que en aquest cas, quasi ben ni cal. Ells saben, el meu partit sap, alguna vegada m'han dit, David, hauries d'anar a llista i ser diputat. Jo no tinc cap ganes de ser diputat. Jo no sóc un home de Parlament. Jo sóc un home d'acció, de govern. En el meu ajuntament, al govern, jo fins ara era secretari general, a mi m'agrada gestionar, sóc executiu, m'agrada explicar-me... però no sóc un home de Parlament d'anar a fer de legislatiu, per entendre. Per tant, si jo no vaig a llistes, no hi ha cap problema. No hi he anat mai i he estat sempre al servei.
D'aquí uns moments, entre en Francesc Mauri i en Martí Oliveres, i recordo que aquest és un país que això del temps...
Sí.
És una cosa que, de debò, és una cosa que jo no...
Fet diferencial.
No puc entendre. Jo me recordo que el meu pare, pobret, que en Pau Reposi...
Anava a explicar el mateix.
El meu pare, quan sortia... L'Alfred Rodríguez Picó, per la tele, deia... Que surt l'artista.
A casa deien... Calleu que fan el temps.
Sí. Que surt l'artista. I jo crec que una de les millors campanyes de publicitat que s'ha fet mai és quan Repsol va fer la música aquella que la va col·locar al temps de TV3, la música aquella, que ja és la cortineta de separació del temps i que és un espai propi. És veritat que a nivell de l'Estat també teníem aquí grans meteoròlegs, el Mariano Medina, l'Eugenio Martínez Rubio, que em sembla que era tu, que Jordi, que ves de Televisió Espanyola.
El pare d'una de les dues de les virtudes.
Sí, no, però no només això, m'han dit que era militar, no? Em sembla que era un militar.
No, l'Eugenio Martín Rubio...
Espera, que... Epa-la, firmes, endavant, sisplau, segui, sisplau, que acaba d'arribar.
L'Eugenio Martín Rubio...
Hola, Francesc Mauri, què tal, bon dia.
Molt bé, bon dia.
Espera't un moment, que tenim aquí el Jordi Bosch, que està parlant de... Bueno, però el Francesc Mauri no havia nascut encara.
Jo puc explicar una anècdota...
Sí, home, esclar.
Jo vaig néixer el mateix any que aquesta planta de tractament, el 66.
66.
Sí,
per tant, sí que ho deu conèixer. Els grans... O sigui, ara dèiem que s'ha convertit la informació meteorològica...
Hola, Mònica Usar.
Hola, què tal?
Ja ho sé. Ella l'haig de saludar especial.
Jo, Martí, on és el Martí Oliveres?
Que vingui també.
Deia Francesc que els espais del temps a Catalunya ha sigut sempre ja des de les èpoques de l'Antoni Castejón a TV3, sí. Però deia, fins i tot enrere Televisió Espanyola, mm-hmm. i tu te'n recordaràs que hi havia el Mariano Medina, sí. Eren molt petitets.
Aquest, tu, eh? Aquest és el que a mi em va fer despertar una miqueta el run-run, i també la Pilar Sanjurjo,
oi,
la primera
Sanjurjo.
Dona del temps, gallega, etc.
I això no creieu que té a veure molt amb els nostres antecedents pagesos?
Segurament, i perquè estem en una zona on el temps és fonamental. M'explico. És a dir, si tu estàs a Aràbia Saudí, sempre fa el mateix temps,
sí,
per entendre'ns, o si estàs a Colòmbia, sempre fa el mateix temps. És la zona tropical i, per tant, escolta, sempre plou, sempre fa calor i sempre fa humitat. A casa nostra pot fer de tot. O gairebé de tot, i per tant aquest...
I per què us dediqueu a fer una cosa que no fa cap altre sector? Ho hem parlat amb la Mònica moltes vegades, perquè intenteu predir el futur.
Clar.
O sigui, vosaltres
amb sou... bastant més èxit que els economistes.
Amb bastant més èxit. Sí. Tampoc costa gaire. Els economistes no costa gaire, però...
A curt termini, sí.
No, però fan una cosa sensacional, que és parleu del que ha passat i del que passarà.
Això... Clar. No, hi ha una cosa que és important.
Sí, però un moment, és molt difícil, perquè jo ara que he entrat a aquest món, tu te'n vas allà i ells tenen 12 models diferents que cap d'ells diu el mateix.
Això és veritat.
I a partir d'aquests 12 models han de fer la seva interpretació. No, o sigui... Complicat ho és, eh?
Els dies en què no diuen el mateix són els dies més complicats, perquè a vegades tens que tots els models et marquen el mateix camí i vas més tranquil, i el dia en què veus que un et diu blanc i l'altre negre, aquests són els dies en què te la jugues.
I ara que dieu de models, jo he viscut tres sequeres, professionalment parlant, en aquest país. La del 90-91, que va ser miraculós l'abril, maig i juny, un any abans dels Jocs Olímpics. És a dir, no hi havia ja aigua. El 99 es construeix la Llosa del Cavall, que va ser el darrer... pantà de conques internes, i aquella sequera no hi havia els estacionals, aquests pronòstics a 3 mesos, però el 2008 els pronòstics donaven clarament als estacionals que l'abril, maig i juny hi havia un canvi de patró molt contundent, i ho van encertar. És veritat que ara al març no ho han encertat, però tampoc hem canviat de patró, m'explico, és a dir, hem tingut esquitxos, entre cometes, molt favorables, però no es veu d'aquí a l'estiu aquest canvi de patró, aquesta autopista, diríem, de borrasques...
No, eh?
No, i no, no, no.
Per això hem de seguir estalviant tots aigua, perquè passem l'estiu relativament tranquils, tranquils amb emergència 1, i no hagin d'entrar en emergència 2.
Perdona, Jordi, volies explicar alguna cosa?
No, jo el que, hi ha una cosa que és evident i perquè és molt empírica. Fa uns anys, ja fa diverses dècades, les televisions principals van decidir, especialment TV3 i Televisió Espanyola, que són els que dedicaven més esforços a la informació meteo, van separar-ho a l'hora de medir les audiències. Mm-hmm. I es van començar a veure... que les dades d'audiències dels espais del temps eren espectaculars i lideraven en moltes ocasions. Això, encara que contradiu una cosa que diu un pagès del Baix Empordà, que diu, si vols mentir, parla del temps, com a dita popular, però l'interès de la gent, no? L'interès de la gent, no per... potser també pel morbo de la previsió, preveure, té un
sí,
morbós,
té el
però també...
Atàvicament és morbós de nassos.
És la nostra vida.
Però no és només això, que és un espai, que és un espai informativament preciós. Veus imatges, veus vídeos de la gent.
Com ha anat creixent? Aquesta informació, com ha anat creixent?
Els mapes.
L'interès de la gent? Mira, has citat una persona, Mariano Medina, jo, que he treballat molts anys a Televisió Espanyola, els que han estat vius durant l'etapa que els he conegut a tots. Amb Mariano Medina, primer només sortia el braç.
Sí.
No hi havia, no era una cara, hi havia un braç, li deien el brazo incorrupto de Santa Teresa, perquè en Franco tenia la seva habitació el brazo incorrupto de Santa Teresa, la qual em sembla una porqueria.
Sí.
I tot. I llavors van evolucionant i realment van agafar un protagonisme, ja que quan hi havia monopoli de televisió espanyola encara va agafar un protagonisme.
Mira, si era monopoli, que hi havia també el seu germà, Fernando.
Exacte,
Medina. Exacte,
eren dos germans. I després en Mariano, en Rubio...
Eugenio Martín.
Ui, el Rubio el vaig entrevistar a la ràdio.
Rubio, saps que era, sí, era el pare d'una d'aquestes...
Les Virtudes.
Les Virtudes. I... Sí. Va aquest home, acabo, és una batalleta.
No, no, l'Eugenio Martín Rubio
va provocar
és...
una crisi de govern.
Sí.
Perquè quan hi ha la devaluació del dòlar del president Nixon, el ministre d'Hisenda truca Adolfo Suárez, director general, i li diu, mire, Franco només veu l'informatiu de les 9 del vespre, està al Pazo de Meirás. Jo no li puc explicar ara per telèfon lo del dòlar i què passarà. Per tant, vostè, per favor, no dongui aquesta notícia... I jo demà al matí, a les 8, aniré al Franco a explicar-li i que m'afecta. I llavors donen el secretari general, que eren de la viuda, diu que no es doni aquesta notícia. I s'obliden de dir-li a l'Eugenio Martín Rubio.
Ostres.
I llavors l'Eugenio surt a fer i diu... Esto que mañana va a llover, perquè ho feia molt, en tal sitio... Es havia jugat el bigot i el va perdre una vegada... és tan seguro como que hoy s'ha devaluado el dólar. I, evidentment, en aquest moment es veu, es explica que en Franco va despenjar el telèfon i va començar a assassar gent.
Això és una batalla. I l'Eugenio Martín Rubio era predictor personal del Franco, amb les seves sortides amb la Thor, les seves caceres... Eren...
Jugava la vida.
Però vol dir que heu tingut...
No, no, eren molt amics, eh? Vull dir, l'Eugenio Martín Rubio...
Era franquista.
Heu tingut de fer...
Sí. Era valencià, amb un català molt, molt bonic, de València, sí. I jo recordo...
I franquista.
I molt franquista.
Sí,
molt franquista.
De fet, jo conec alguns catalans que parlen català de Catalunya i érem estat molt franquistes.
Ah, sí. No, ja sabia que ho arrodonaries
per aquí, eh? Aviam, quarts d'onze. Conseller, que ha de marxar.
Gràcies. Una manera de comunicar la meteorologia, que molt pròpia.
Bueno, per això tenim...
Molt,
per això...
I molt kamikaze i molt, molt enganxava. L'Eugenio Martín Rubio és qui va enganxar l'Alfred.
Com vosaltres.
Picó amb la meteo.
Com vosaltres. Dos quarts d'onze. Ara continuem parlant amb ells. Gràcies, conseller. Ara tornem.
Gràcies a vosaltres.
Catalunya està en emergència per sequera. Portem 3 anys sense pluges i les reserves dels embassaments i aqüífers han anat baixant fins al 16% de la seva capacitat. Això ha obligat a aplicar algunes restriccions que pots consultar a sequera.gencat.cat seleccionant el teu municipi.
I recorda també que hi ha petits gestos que ens permetran estalviar aigua, com tancar l'aixeta mentre ens rentem les dents, dutxar en comptes de banyera, no fer servir el vàter com si fos una paperera o posar la rentadora només quan és plena.
Estalviar aigua és urgent.
És un missatge de la Generalitat de Catalunya.
La Laura, la reina del true crime. Les 8 del matí, la millor hora per anar escoltant crims de camí a la feina. Per relaxar-se, més true crime. La Laura no en té mai prou.
Doncs per ella, una teca. Hi ha un SEAT que porta el teu nom. Perquè amb fins a 10 anys de garantia, hi ha un SEAT per tu. Estrena-la amb SEAT Flex.
La vida dels humans sembla complicada, Al.
I tant, Di. Treballar i conciliar.
Menjar sa i estalviar.
Però quan a Aldi ho tenen tot pensat, pot ser...
Així de fàcil.
Així d'Aldi.
Perquè quan la compra és més senzilla, Al.
La vida és menys complicada, Di.
Així de fàcil.
Així d'Aldi.
Ai, els dilluns. No t'apassionen els dilluns? El sol brilla amb més força, el mar fa més olor de mar, la gent somriu. Com m'agraden els dilluns. I els dijous també.
Eurodreams, el joc de loteries i apuestes de l'Estado, pot fer que els dilluns i els dijous siguin els teus dies preferits. Perquè amb Eurodreams pots guanyar 20.000 euros al mes durant 30 anys i molts premis més. No t'oblidis d'Eurodreams, perquè si ja hi ha 9 guanyadors a Espanya, tu podries ser el següent. Eurodreams.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Comença a veure i veure't bé en el mes dels progressius de Multiòptiques. Endut-te dues ulleres progressives Mo per només 189 euros. I si ho prefereixes, unes poden ser de sol i també progressives. Tria entre més de 1.000 models. Només a Multiòptiques.
Soy Paco Tous y en mi vida he hecho papeles de todo, desde policía a ladrón. Pero nunca los he elegido al tuntún como el atún. Por eso elijo Calvo. Porque no pescan al tuntún, tienen flota propia. Ni seleccionan al tuntún, solo lomos de su mejor atún.
Claro.
Y con su exclusivo vuelca fácil sale solo. No elijas el atún al tuntún. Caltria Calvo.
Y ahora al millor preu.
RAC 1.
Catalunya està en emergència per sequera. Portem 3 anys sense pluges i les reserves dels embassaments i aqüífers han anat baixant fins al 16% de la seva capacitat. Això ha obligat a aplicar algunes restriccions que pots consultar a sequera.gencat.cat seleccionant el teu municipi.
I recorda també que hi ha petits gestos que ens permetran estalviar aigua, com tancar l'aixeta mentre en rentem les dents, dutxar en comptes de banyera, no fer servir el vàter com si fos una paperera o posar la rentadora només quan és plena.
Estalviar aigua. És urgent.
És un missatge de la Generalitat de Catalunya.
Saps que si t'uneixes a Cepsa Go tens regal?
Però així de fàcil.
Exacte. Si t'uneixes t'emportes 5 euros de saldo i a més estalvies 5 cèntims per litre en cada proveïment.
A veure, dius que en proveir també aconsegueixo saldo? De debò? Però això és un regalàs.
Doncs sí, consulta'n les condicions i uneix-t'hi a Cepsa.es.
Quina promo, tu!
Ai, quin orgull tenir un company de feina així. Un que m'acompanya, que m'inspira, que està ple d'idees. I és que ja és aquí el nou catàleg Obramat 2024, amb milers de novetats. Més de 20.000 productes de marques professionals, estoc sempre disponible i els millors preus en codi QR per tenir-los actualitzats tot l'any. Aconsegueix en el teu magatzem Obramat.
Arriben a Lidl productes XXL al millor preu. Mig quilo de xampinyons per 1,79, t'estalvies un 25%. I 5 litres d'oli d'oliva intens per 35,99, t'estalvies 10 euros. Lidl, marca la diferència.
Ai, els dilluns! No t'apassionen els dilluns? El sol brilla amb més força, el mar fa més olor de mar, la gent somriu, com m'agraden els dilluns. I els dijous també.
Eurodreams, el joc de loteries i apuestes de l'Estado, pot fer que els dilluns i els dijous siguin els teus dies preferits. Perquè amb Eurodreams pots guanyar 20.000 euros al mes durant 30 anys i molts premis més. No t'oblidis d'Eurodreams, perquè si ja hi ha 9 guanyadors a Espanya, tu podries ser el següent. Eurodreams.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Un raig que va sortir del sol fa 8 minuts podria estar ara mateix proporcionant-te calor o fred, aixugant-te els cabells, netejant-te... A Acciona Energia, líder mundial en energia renovable, s'ho sabem. Per això, ara instal·lem a casa teva panells solars per ajudar a conservar el planeta. I a tu, a estalviar a la teva factura. Entra a Hogares Acciona Energia i informa-te'n.
RAC1 t'està oferint El món a RAC1 amb Jordi Basté en directe des de l'estació de tractament d'aigua potable del Ter. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
El perquè de tot plegat.
Veres que no tinc res encara, eh? Bé, espera un moment que obrim el micro. Què tal, Martí?
Què tal? Bon dia.
Ara bé, bon sí, dia. Eh? Ara, ara. Tot bé?
Tot
ara,
bé.
Hem demanat amb el Francesc Mauri, a la Mònica Usart i a tu, que ens feu... Hola, Mònica, estàs per aquí, eh? Hola. Que ens feu una guia, si us plau, que aneu tirant...
Anem cap allà.
I m'expliqueu exactament què trobarem o què es pot veure en aquesta estació de tractament d'aigua potable del Ter. Val? Quan estigueu a la zona m'aviseu.
Perfecte.
Val? Van cap allà i els tres meteoròlegs, tant en Francesc Mauri com a... la Mònica Usart com el Martí Oliveres, i així ho veureu mentre en parlem. Per cert, que ara estàvem... Mentre van cap allà, quan hi arribin ens avisaran. Deixeu-me parlar d'una altra història que avui també està en notícia, que és, novament, hòstia, Abogados Cristianos se surt amb la seva. Oh. És molt gros, eh? I l'Audiència Nacional... a través d'una jutgessa, de moment agafa el que diu Abogados Cristianos, que és una denúncia contra el PSOE, contra Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, per la tramitació de la llei de l'amnistia. Jordi, què?
A veure, has tret avui aquell tall del que, o l'has esmentat, de l'Aznar, aquell que diu del que pot aportar, que aporta... Bé, estem una mica aquí. Això que la jutgessa aquesta és una jutgessa que ha estat... Una jutgessa, em sembla que és la Maria...
Tardón,
que és una jutgessa que ha estat molt activa en temes de feminisme...
Correcte, etcètera, correcte.
I inclús en temes de buscar responsabilitats per... atemptats, alguna cosa que ha passat a tercers països. Bé, hem de veure una mica quin paper ha volgut jugar aquí, perquè és clar, tenim una Audiència Nacional que s'ha decidit que es fa amb ella d'alguna manera. L'Estat hauria de pensar-ho, perquè sembla que vagin buscant feina, saps, a vegades. per dir-ho d'alguna manera. A veure...
Sembla que vagi aquí, buscant feina, m'ha agradat molt això.
Exacte. Aquí la situació, per anar de baix a dalt, seria la següent. El Partit Popular està enfocat el 90% del seu temps a intentar retallar la legislatura. Val? Titular essencial. L'amnistia és un camí més per intentar, pues, d'alguna manera, retallar la legislatura. Intenta que l'amnistia pues no surti, evidentment, però si surt, com deia en Franco, no hay mal que por bien no venga. La feina bruta li haurà fet el son, perquè d'aquí 5 anys es trobarà amb menys problemes.
Clar.
Si arriba al poder. De pas, el senyor
Interessant, Fico això,
està consolidant-se. En un moment que ja li va bé, no li anirà malament a Catalunya, tindrà un bon titular a Catalunya perquè ve del desastre més absolut.
Correcte.
I el moment que té a la senyorita, a la presidenta de Madrid, quieta parada per altres temes. Val? O sigui, tot també, aquí també tot està. Quan hi hagi la llei de l'amnistia, els jutges... Els jutges ocupen espais quan no els ha, quan no els ha ocupat un Parlament, la política, o hi han oportunitats, opportunities, com aquesta d'aquest tema que acabes de comentar. Quan hi hagi la llei de l'amnistia, abans intentarà retardar-ho, el Senat, que no surti, que entri en evidència, que hi hagi una crisi del PSOE perquè ja no aguanti més, que Europa digui alguna cosa. Europa no dirà res, dirà que és un tema de la seva competència. No. Potser ni admet el tema. Però sí que... Jo estic segur que el dia que es publiqui el BOE la llei de l'amnistia... actuaran en conseqüència els jutges i retiraran totes les causes cap a Carles Puigdemont, etc. Automàticament. Llarena, no en tinc cap dubte. El que tampoc tinc cap dubte que la via que han optat ja no és les causes velles.
Correcte,
sinó són les noves. I es va provant. El tsunami, de moment, doncs, bueno, tenen aquí un recorregut. I, per tant, estem amb aquesta història. Aquesta d'avui jo crec que en té molt poc. Però del tsunami la faran allargar tot el que poden. És la línia. Sabent que probablement no porten lloc, hauran ajudat a deteriorar a Pedro Sánchez i aquesta legislatura, i es poden trobar arribant al poder amb alguns temes resoltos.
Interessant.
Molt interessant. Però jo crec, Jordi, que... Jo crec que un dia s'haurà d'escriure el llibre que expliqui tots els camins que ha intentat el PP des del primer dia per... fer volar pels aires la llei d'amnistia, perquè va haver un moment que estàvem concentrats en el terrorisme, després que si la via del Senat, sí, sí. Després que si avui apareix una nova jutge que és fins ara molt poc mediàtica, la tal Maria Tardón, molt poc mediàtica.
Ja. Era conservadora, va ser regidora del PP a l'Ajuntament de Madrid fa 25
anys. No forma part dels 3 o 4 que són estrella. Ara apareix la Maria Tardón i apareix una altra via, que és un codi esotèric, no, un article esotèric del Codi Penal, que és el 571. Ara apareix això, però el que és interessant és tot el que està intentant el PP. El PP, Jordi, té... una arma meravellosa, que és la connivència amb el poder judicial. Vull dir, això és una cosa que el PP la té i que ha decidit que justament el desgast de Pedro Sánchez es fa amb aquest poder, que és una cosa al·lucinant. L'està fent amb la crossa d'un dels grans poders de l'Estat. Però jo crec que aquí el que és fascinant és que avui apareix una nova via, que potser sí que és una via morta, l'article aquest 571. Però dic que, o sigui, jo el que trobo al·lucinant és la imaginació. O sigui, hem arribat a agafar un mort a l'aeroport i s'ha arribat a analitzar que si l'ambulància, que si l'helicòpter, que si en realitat es va bloquejar, que si els minuts que tardava l'helicòpter en comparació a l'ambulància, per intentar imputar una sèrie de gent d'homicidi. És a dir, que la imaginació d'aquest poder judicial al servei d'un partit o viceversa, per tal de fer encallar la legislatura, hem arribat a un punt que és realment grotesc.
El que passa és que encallar la legislatura, o com deia el Jordi, retallar la legislatura, no només ho fas intentant torpedinar la llei d'amnistia, que al final tirarà endavant, perquè per molt bloqueig que hi hagi el Senat, el Congrés l'acabarà aprovant, aquesta llei d'amnistia, i haurem de veure després què és el que fan els jutges, que m'agrada molt, Jordi, que estiguis tan optimista, però veurem què és el que passa un cop s'hagi de començar a aprovar aquesta norma.
No sóc optimista, eh? Jo crec que l'altre viurà una temporada, tot això del...
Clar, però jo crec que la legislatura, les retalles també per altres vies que no depenen del Partit Popular, per exemple, amb una aprovació de pressupostos, és a dir,
totalment.
Si tu no tens aquesta llei aprovada, que és la més important d'una legislatura, segurament se'n van orris. Per tant, Pedro Sánchez, jo crec que més enllà de la qüestió de la llei d'amnistia, té un altre focus allà que el pot fer tambalejar el seu mandat.
Però, evidentment, mira, la llei de l'amnistia es pot dir, és constitucional o no, és un debat. Mm. És un debat, es pot fer. Ara, si aquesta història d'aquest matí, diríem, és molt recombolesca, perquè diu, vostè no pot fer alguna que invadeix el problema... No, si és constitucional, una amnistia és precisament això. És dir, això que era delicte ara no ho és, i per tant ho esborrem tot el que ha passat. I, per tant, diríem, és una contradicció. Si és constitucional, no pot anar per aquest camí, perquè vol dir que, al final, bé, a mi em sembla també que es van buscant vies i alguna troben. Alguna troben. El Castellón estava sol al principi. No, sol no, però vull dir... Però estava en una iniciativa que molta gent la veia difícil i està aquí sobre la taula, no?
Són 3:15... Després tinc una pregunta per en Jordi Bosch, perquè estic flipant i em sembla molt flipant un tema que està passant a Madrid i que li vull preguntar a en Jordi, específicament a en Jordi. Va, li dic ara? Va. Abans d'anar, m'estàs esperant la Mònica Usart, eh? Per tu pregunto, en brevetat, eh? Juan Luis Cebrián. Oh. És molt bèstia, això, eh? Sí, Juan Luis Cebrián, perdona, és un tema que... ha fitxat per The Objective. Uh-huh. The Objective diríem que és una pàgina web de tendència, diríem, conservadora XXL, venint d'una persona que va estar president del País, president de Prisa, director del País, a les èpoques socialistes de Felipe.
Director fundador.
Et sorprèn això?
D'acord amb les intervencions públiques que ha fet Cebrián, i d'acord al que més o menys jo sé de distància que té en aquest moment amb la seva antiga empresa, no. No.
I anar per allà? La sorpresa no és Prisa, eh? La sorpresa per mi no és que deixi Prisa.
La ruptura Prisa és cantada i va deteriorar-se.
Sí. Han trobat l'excusa per fer-lo fora.
Fixa't.
D'acord, clar.
Posaré d'aquesta... Quan va haver-hi tot lo del 155, en un moment donat, en una intervenció pública, en un esmorzar, en Cebrián més o menys plantejava de dir a Catalunya li hem de treure tot i li anirem tornant a poc a poc. De fet, bueno, pues, era una posició més radical que el propi Rajoy en aquell moment.
Sí, sí.
Això no m'estranya, perquè tothom té dret a fer el pensament que vulgui. Sí que el que es deu haver produït, va haver un article que va produir un terratrèmol dins de Prisa de fa un parell de mesos de Juan Luis Cebrián. Jo crec que això és el que jo crec que probablement algú li ha dit que deixa d'escriure. Probablement ha passat això.
Sí. Va, dit això, Mònica Usart. On pares, Mònica?
Hola. Doncs mira, estem aquí al punt de la potabilitzadora on arriba l'aigua, perquè d'algun lloc ha d'arribar, d'alguna banda ha de venir, i ens hem situat aquí, no sé si et poso el micròfon a veure si sents el soroll de l'aigua.
Oh, i tant.
Doncs mira, aquí estem. I a més, estem amb el Francesc, estem amb el Martí i també amb el Juan Carlos García, que és responsable de tractament i recurs hídric d'aquí de la planta potabilitzadora, que ens explicarà una miqueta d'on ve aquesta aigua, perquè no sé com t'ho imagines tu, Jordi, però aquesta aigua ens ha d'arribar d'alguna banda, no plou, sabem que no arriba aigua als embassaments, però aquí va arribant aigua i no sabem d'on ve. A veure si el Juan Carlos ens ho pot explicar.
Hola, bon dia. Doncs bé, aquesta aigua ve de... Aquesta és la planta potabilitzada del Ter, llavors l'aigua ve del sistema d'embassament del riu Ter. Són tres embassaments en cadena, l'embassament de Sau, que és l'icònic, que sempre deixa l'església fora de l'aigua quan ja se queda, Susqueda, i un embassament petitet, que és on tenim nosaltres la captació, on inicia la conducció, que després de 56 quilòmetres arriba aquí, al començament del tractament.
Com arriba des d'allà fins aquí, aquesta aigua?
És una conducció de tecnologia dels anys 60, per tant és un gairebé és subterrània, però és un canal, és a dir, no és com una canonada que tanta aigua entra, tanta aigua surt per l'altre costat. Quan provoquem un augment de cabal a les instal·lacions del Pasteral, fins d'aquí 12 o 15 hores no la notem aquí a la planta.
I està arribant constantment aquesta aigua aquí a la planta?
Jo, des que treballo aquí, parada de més de 24 hores no he vist mai. Aquí arriba sempre aigua perquè és una planta que està preparada per fer sempre aigua.
Vale, i un cop arriba aquí, llavors segueix tot un procés, però que no és aquí, només és el punt d'arribada. Hauríem d'anar cap a una altra banda per veure cap on van a parar el tractament que feu.
Aquí arriba, comencen els primers tractaments químics, se l'afegeixen reactius, però després hi ha altres etapes de tractament, evidentment.
Doncs Jordi, ara ens hem de desplaçar una altra vegada fins a un altre punt perquè ens continuïn explicant què tal. No sé si el Francesc o el Martí volen comentar alguna cosa.
No, que al final, quan visites una planta com aquesta, te n'adones de la sort que tenim en aquest país respecte d'altres, tot i que reivindiquem, evidentment, de cara al futur, seguretat, i reivindiquem disponibilitat d'aquest recurs que és l'aigua. Van ser sentit, crec que era el Jordi Bosch, perquè he agafat un tovalló i he anat apuntant amb un boli, allò tipus Messi, a fora mentre us esperava. I en aquest tovalló hi he apuntat trasbassament del Roine. D'acord? Perquè és una cosa que surt constantment ara, darrerament. Compte, pensem també en l'energia. Oi que no volem el gas de Rússia ni de cap lloc del món, perquè hi ha persones que el controlen respecte a nosaltres? Doncs l'aigua del Roine, crec, pel que he llegit al respecte i quan se'n va parlar molt, que aquesta aigua del Roine, darrere de l'aigua hi hauria els pagesos francesos, la concessió. Per tant, compte, actualment amb renovables, que vol dir energia per les dessaladores i l'aigua regenerada, penso que és la solució més sensata i més operativa per la seguretat i la disponibilitat d'aquest recurs.
Martí, vols dir alguna cosa?
No, la reflexió jo... És això, no? Abans sentia això. L'aigua no cau del cel, ens hem d'anar adaptant a aquests escenaris de ratxes cada cop més seques, sobretot al Pirineu, alguns estudis manifesten aquest augment de les ratxes seques, i jo crec que és molt important que avui també s'estigui fent aquest programa, aquest avís des d'aquí, d'un lloc tan especial, que mira, personalment doncs, no hi havia tingut l'ocasió d'estar, i traslladar una mica a la gent... aquest missatge, que a vegades potser ens preocupem i potser els que estem al sector ho vivim molt de prop, perquè és el nostre pa de cada dia, i la gent que viu al voltant d'aquest espai segur que ha tingut l'oportunitat de visitar-lo, però jo no, des d'aquí potser traslladar la idea de la necessitat que des de petits, d'escoles, vinguin aquí, que segur que és així, i que encara es faci més, perquè els anys que vindran encara ens portaran aquestes sequeres més marcades.
Martí, tu que ets el més jove de tots plegats, tu no havies viscut, clar, fixa't que ens estava parlant fa uns moments el Francesc Mauri, que recordava d'abans dels Jocs Olímpics de Barcelona, que jo ni ho recordava, i ens ha recordat el 2008. Clar, per tu aquesta és la teva primera gran sequera, no?
Sens dubte. Jo sempre dic que he viscut en un món cada cop més càlid, sóc de l'any 94, i per tant, des dels 90 és quan...
L'any que jo em vaig casar.
Sí, tu. Sí, no.
Per tant, fixeu-vos que estic en aquest...
L'any dels grans incendis i la gran sequera.
Mira, Francesc, la meva mare sempre diu que jo crec que el meu fill és home del temps per alguna cosa, perquè potser per aquell any tan càlid...
Vols dir que et van encarregar una nit d'aquelles de calor, d'aquell any?
Ara. De foc.
No, més enllà de... d'això, el que a mi em preocupa és una mica que visquen aquest escalfament, que és inqüestionable, i que sí que és veritat que és la sequera més forta que he viscut mai, Jordi. Per tant, el 2006-2008, evidentment, ja era gran, però tampoc no va ser com l'actual, i sens dubte és l'escenari més fort que he viscut, sí.
Ens queda molt repartit això de les sequeres a nosaltres tres, perquè el Francesc parlava de que n'havia viscut tres de fortes, el Martí una, i jo estic en un entremig, perquè quan vaig fer les meves pràctiques de meteorologia a TV3, era l'any 2008, precisament, que recordo el Dani Ramírez que un dia em va dir: és culpa teva que hi hagi sequera. Com dient, tu que has vingut ara aquí a fer les pràctiques, és culpa teva. Jo recordo que aquella la vaig viure, doncs, molt d'aprenent, no? I aquesta ha sigut la gran sequera que he pogut viure com a professional. Vull dir que tens aquí tres exemples de meteoròlegs de tres generacions diferents.
Vale, abans d'acabar, una cosa només, no hi ha cap mena de dubte que això és clarament un canvi climàtic. Ho dic perquè hi ha molta gent que encara nega el canvi climàtic. Bueno, el 2008 en va haver-hi una, mira, ara el Mauri ens diu que el 91 també va haver-hi una altra. Bueno, però això és cíclic i tal. Expliquem-ho a la gent, si us plau.
Mira, és que jo, perdona, potser perquè ja tinc 57 anys i potser hi ha coses que em rellisquen bastant, etcètera. Ningú està negant que no hagi canviat sempre el clima. És que no hi ha res que no canviï en aquest planeta. El que estem intentant fer veure és que mai havíem tingut uns canvis en la història de la humanitat recent, mai havíem tingut uns canvis ni tan abruptes ni en tan poc temps. Per tant, ens posen contra les cordes en tots els aspectes de la vida de la nostra espècie. El planeta no té cap problema. El planeta seguirà fent la seva. El planeta li és igual. El dia de la pandèmia el planeta va guanyar punts perquè l'home, la nostra espècie, es va tancar a casa. Recordeu, aquella explosió de la natura, etc, i el planeta va fer la seva. El problema el tenim nosaltres. I igual que ens estem plantejant, i sentia la tertúlia, no? Bueno, és que el govern Mas, el govern Montilla, el govern Pujol no van fer els deures, etc. Bueno, doncs el que es tracta és de fer els deures d'una punyetera vegada, i perdó, perquè m'encenc, quan hi ha aquestes oportunitats d'expressar-me, en tots els sentits. I tenim identificat el problema número 1. Ara, avui estem parlant de l'aigua, però el problema número 1 de l'escalfament global és l'utilització del petroli, el gas i el carbó, en tots els seus derivats, la crema d'aquests combustibles. Per tant, l'única solució que té el planeta és electrificar massivament. I en aquest sentit tenim una oportunitat històrica d'estar al capdavant del món, Catalunya i especialment Ibèria. Ibèria, en termes energètics, és Portugal i Espanya. I mai havíem tingut el liderat en fonts d'energia, i això és una oportunitat en tots els sentits, i això ens ha de fer obrir els ulls en l'aigua, en la salut, en la qualitat de vida de les ciutats, etc. És construir pel futur allò que reclamem que s'hauria d'haver fet en el passat respecte a l'aigua i les infraestructures. I aquí acabo.
Francesc, després d'aquesta masterclass, deixeu-me que us faci una sí, no, hem après moltes coses. Deixeu-me que us faci la pregunta de la setmana, perquè fins fa una setmana ser home del temps a Catalunya era una cosa i ara té una altra connotació. té una altra connotació.
Depèn de què et contestaré i depèn no.
Val, perfecte.
Però tu pregunta.
Hi ha el dret a preguntar i el dret a no contestar.
Això mateix,
un dret democràtic. Sí. No, sí, llavors, sí. No, la meva pregunta és molt senzilla. És, això ha revolucionat molt a tot el panorama polític i social a Catalunya. Els homes del temps heu estat en el centre de l'huracà, diguem-ne, ni que sigui com un efecte secundari. La meva pregunta, Mònica, Martí, Francesc, és molt senzilla. Enteneu una decisió així? Us va incomodar? Com ho heu viscut vosaltres, tot això?
A veure, a mi personalment no m'ha incomodat, i a més, fins i tot jo, en el cas del Tomàs, potser cada meteoròleg jo crec que té les seves idees, el seu recorregut, els seus reptes a la vida professional i personal, i el Tomàs, amb el Tomàs no m'ha sorprès, perquè jo crec que és una persona que li agrada encarar reptes nous, i és un camí que fa que passi d'estar dins dels mitjans de comunicació, on sobretot podem fer divulgació o intentar ajudar que la gent entengui les coses o que la gent fins i tot s'activi, no?, en temes de canvi climàtic, a actuar ell directament, no? A dir, jo me'n vaig allà dins i intento fer alguna cosa des de l'arrel, com si diguéssim, perquè quantes vegades jo a la tertúlia he dit, bueno, això és un problema que no és només del ciutadà, és també estructural, els governs han de fer alguna cosa, no? Per tant, si tu situes una persona amb tot aquest coneixement dins d'un d'aquests governs, doncs probablement podrà aportar totes aquestes coses que sap i potser podrà fer alguna cosa més que no passi no hi hagués algú del seu perfil. A mi no m'ha sorprès, em sembla una bona evolució del Tomàs i totalment respectable. Que jo no ho faria, també t'ho dic, però perquè potser jo no tinc el mateix perfil. Perquè no tenim el mateix perfil, o perquè cadascú té les seves... Exacte, clar, però totalment respectable i que esperem que tingui molta sort allà dins.
I jo voldria...